La comarca del Berguedà és una terra molt rica, amb nombroses restes de la industrialització del segle XIX, pobles pintorescos, una notable mostra d'art romànic i, sens dubte, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb la presència del Pedraforca. Doncs saps on pujarem?
Elles van amb camper.
Comencem aquest viatge pel Berguedà, per tant, és moment de descobrir una miqueta aquesta comarca. Per això, parlem amb Lluís Vall, de Turisme Berguedà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs com podem descobrir el Berguedà?
De fet, el Berguedà, el que tenim és una gran oferta, tant pugui ser a nivell patrimonial històric com a nivell paisatgístic i natural, com a la vegada a nivell de turisme actiu, esportiu i d'activitats familiars. Per tant, a partir d'aquí tenim una gran oferta que està enfocada a tot tipus de públics.
Sens dubte, el Berguedà és una bona zona per tenir moltes opcions. Per exemple, tema natura, què podem visitar?
Doncs bé, en temes de natura, doncs, penseu que el Berguedà té una xarxa de camins de més de 2.000 quilòmetres. A partir d'aquí, tot el Berguedà doncs, està vertebrat per diferents rutes. Per exemple, al Baix Berguedà podeu trobar rutes com pot ser la ruta de les Colònies, que travessa doncs, uns quants municipis on podeu veure tot el passat industrial, així com els seus museus. També tenim doncs, caminades per la zona doncs, del Pedraforca, o tot al voltant del Pedraforca. Tenim doncs, realment uns circuits molt interessants, així doncs, com, per què no, fer la ruta de les marmotes, visitar alguns dels refugis, en aquest sentit, a les rutes que existeixen, el camí dels bons homes. Tenim una gran oferta de camins i rutes a nivell paisatgístic i natural.
Sens dubte, possiblement l'excursió que més coneguda o les parts més conegudes és aquest Pedraforca, que tothom vol pujar-hi almenys una vegada a la seva vida. Però com deies, el Berguedà està ple d'ofertes, també hi ha oferta cultural, gastronòmica, familiar, més d'aventura. Per quina població o per quines poblacions podríem començar a visitar el Berguedà per conèixer-lo una mica millor?
Doncs mira, si parlem del Baix Berguedà, jo crec que és imprescindible poder visitar la capital, que és Berga, no? És aquesta capital que acull la Patum, poder doncs, visitar, perquè no, els escenaris de Patum, la famosa plaça Sant Pere, on s'hi celebra, el convent de Sant Francesc, a partir del Baix Berguedà, doncs, per exemple, el Museu de la Colònia Vidal de Porreig, la Torre de l'Amo de Gironella. Teniu un munt de poblacions doncs, que també tenen una oferta realment molt interessant. Municipis també que són molt interessants de conèixer. Per exemple, Montclar, un petit municipi que està doncs, declarada com poble amb encant, en aquest sentit. Castellar de Nuc, per què no? Un dels llocs més emblemàtics on neix el riu Llobregat, on també poder comprar doncs, aquests croissants XXL. Hi ha un munt de municipis, no? És a dir, pobles molt interessants com poden ser Saldes o arribar, per què no, fins a Gòsol també, no? Tot el que són les valls del Pedraforca també són molt interessants.
Quan ens has parlat de Berga, ens has parlat d'aquesta festivitat que tots coneixem, la Patum. Quines festivitats també hem de conèixer de la zona?
Doncs mira, per exemple, hi ha la famosa festa de Segall i el Batre de Vià, tenim la festa de l'arròs de Bagà, tenim la Fira de la Puríssima de Gironella, realment doncs, tenim la festa dels templers a Porreig, tenim els Elois també a Berga, realment doncs, tenim moltíssimes festes, i a part a l'estiu, com et pots imaginar, tots els petits municipis doncs, celebren doncs, les seves festes majors. Per tant, tenim durant tot l'any, podem dir, una vegada ens ho recordaven des de la xarxa de comunicació local, que es deien al Berguedà, sempre esteu de festa, i la veritat és que potser la gent ho coneix poc, però realment hi ha moltíssimes festivitats doncs, que nodreixen i vertebren el territori amb una riquesa cultural i patrimonial molt interessant.
Una d'aquestes festes, has dit, la festa de l'arròs, per tant, entenem que la gastronomia també és una part important del Berguedà.
Sí, home, i tant. De fet, un dels territoris doncs, on sobretot som més coneguts doncs, perquè aquesta temporada de tardor, no? Quan treuen al cap els bolets, som territori realment d'aquest fruit de bosc, no? En aquest sentit. I per tant, doncs, tota la cuina de mercat dels nostres restaurants s'adapta, no? Aquesta cuina doncs, casolana, no? De les àvies, on poder doncs, degustar aquests plats acompanyats doncs, per un bon tracte d'aquest producte, no? que és el bolet. Però sense anar més lluny, doncs, també tenim la campanya de la caça, de la carn de caça i la tòfona, vale? I sobretot doncs, també la cuina de cereals, de tot el que vindria a ser doncs, els blats de moro, etcètera, etcètera, doncs, que també és molt important aquí al nostre territori.
La gastronomia, part important sempre, també ens has destacat aquesta part més aventurera, més de natura. Evidentment, tenim esports de tot tipus.
Sí, exacte. De fet, una de les coses molt interessants doncs, que és per què no poder-se acostar doncs, cap al pantà de la Baells, on doncs, poder fer canoes, fer kayak, fer activitats de wake surf, hi ha moltíssimes activitats, però també per què no poder practicar doncs, l'escalada, també alguns parcs d'aventura que tenim pel territori repartits, realment ens ofereix una oferta realment molt, molt, molt interessant.
Segurament quan pensem en el Berguedà pensem directament en el color verd i com comentaves, és una zona plenament natural, amb molta cultura, també aquestes festivitats que comentaves, però també alhora és una destinació familiar.
Sí, exacte. Verd, doncs, perquè realment tenim uns paisatges i tenim una proximitat, diguem, no? En aquestes valls, en aquestes muntanyes, en aquests camins, que realment doncs, ens fan com un territori realment atractiu. De fet, a vegades jo sempre dic, sense ànim d'ofendre ningú, som al Jardí de Barcelona, al de l'àrea metropolitana, estem relativament a prop, les comunicacions són prou bones per arribar fins aquí, i un cop ets aquí, a 15 minuts de cotxe, doncs, de seguida ets als Rasos de Peguera, de seguida pots arribar fins a les valls del Pedraforca, etcètera, etcètera. I també com a destinació familiar, el que comentava, és a dir, hi ha tanta oferta adaptada als museus, i tenim una xarxa de museus molt interessants, és a dir, pots visitar el museu de Fumanya sobre els dinosaures, que realment està adaptada doncs, per les famílies, per fer activitats realment recreatives molt, molt, molt interessants, el Museu de la Colònia Vidal a Berga, també doncs, activitats doncs, pensades per tota la família, rutes realment molt, molt, molt ben adaptades, com pot ser la Via Verda de Llobregat, a l'alçada de Cal Rosal, on poder fer bicicletes amb els fills, una ruta curta i molt fàcil de fer, vull dir que realment doncs, les famílies doncs, hi trobaran moltíssimes activitats per fer.
Amb totes aquestes propostes hem pogut conèixer el tarannà del Berguedà. Hem vist que és un espai, també podríem dir, molt saludable. Això també ens acosta a un altre tipus de turisme, el que està dedicat a la salut i al benestar.
Sí, exacte. De fet, nosaltres, per exemple, hi ha un dels camins que els recomanem com un dels camins realment de retrobament també doncs, espiritual i, per què no, doncs, d'un mateix en aquest sentit, no? Que és el camí dels bons homes. En aquest cas, doncs, justament, estem amb temes fent estudis sobre la repercussió emocional que comporta fer aquest camí, no? Però, sobretot, també doncs, és un lloc on cada vegada doncs, la gent doncs, decideix doncs, fer retirs de ioga, temes d'alimentació saludable. Estan trobant doncs, espais, cases de turisme rural adaptades i habilitades doncs, per fer aquest tipus d'activitats. Per què no?
Hem parlat diverses vegades del camí dels bons homes, però també hem de dir que aquest camí també s'hi ha de dedicar un cert esforç.
Sí, exacte. De fet, és el que diem, que no tothom es pensi, és a dir, que la gent abans de sortir de casa doncs, es miri bé les rutes, no? Això també ens passa una mica amb el Pedraforca i a la vegada també amb el Camí dels Bons Homes, que té diverses etapes. És a dir, aquest ja és un camí molt més professionalitzador, que realment vol fer aquest camí, doncs, ha d'estar conscienciat en voler-lo fer, en estudiar-se bé les etapes i estar una mica preparat. O sigui, físicament no, tampoc no cal ser un esportista d'èlit, però realment s'ha de ser conscienciat, no?, que són etapes, que són etapes que sí que es poden fragmentar, però bueno, que de 5-6 hores caminant no te les treu ningú, en aquest cas.
I també el cansanci acumulat que comporta. Com també comentaves, la part del Pedraforca, que és una muntanya segurament tan nostra que tothom vol pujar, que potser no hi pensem en aquesta part d'esforç, part tècnica que s'hi ha de dedicar i que també ens hem de centrar en aquest punt.
Sí, exacte. De fet, en els últims anys hem creat algunes rutes alternatives per poder gaudir del Pedraforca sense la necessitat d'haver de pujar dalt de tot, no? Perquè es pot gaudir del Pedraforca sense haver de fer aquest esforç titànic de pujar, perquè recordem que el Pedraforca és una muntanya que la gent la veu com accessible, però no ho és tant. S'ha d'estar realment preparat, s'ha d'anar ben equipat, s'ha de portar un bon equipatge en aquest sentit. I llavors hem creat doncs, el que en diem les 7 cares del Pedraforca, que són 7 rutes per gaudir, vale, del voltant del Pedraforca. D'aquesta manera també donem vida a través del Pedraforca a la resta de municipis que estan al seu voltant. Per tant, recomano que la gent busqui informació sobre les 7 cares del Pedraforca perquè és una manera de gaudir sempre amb vistes 360 graus del Pedraforca.
I també és una molt bona opció perquè pujar a dalt del cim del Pedraforca pot tenir unes vistes impressionants, però, sens dubte, veure el Pedraforca també ja és un altre espectacle increïble.
Sí, exacte. De fet, quan ens dirigim cap al Pedraforca, la mateixa carretera doncs, que ens va des de Guardiola de Berguedà fins a Saldes, en aquest sentit, a mesura que va traient el cap, és a dir, entens, és un espectacle. És a dir, veure com es va obrint el paisatge i va mostrant doncs, la imponent muntanya del Pedraforca, entens per què realment aquesta muntanya atrapa i perquè realment és una muntanya emblemàtica.
També ens parlaves d'una part rural, d'aquest turisme rural.
Sí, exacte. De fet, el Berguedà, de fet, és la comarca de Catalunya que més cases de turisme rural disposem. Tenim una gran xarxa repartida, sobretot també pel Baix Berguedà, disculpeu, realment amb unes cases realment molt ben equipades, on realment la gent doncs, pot trobar realment un confort realment molt satisfactori. Per què? Perquè moltes d'aquestes cases rurals, sense perdre la seva essència, doncs es disposen de piscines, d'espais, de pistes de pàdel, de gimnasos, realment cases realment molt, molt ben equipades, doncs, perquè aquesta oferta doncs, i aquesta experiència acabi de ser doncs, del tot satisfactòria.
Segurament aquesta experiència ja va del tot lligada també amb els productors locals.
Sí, exacte. Sí. No podríem entendre el Berguedà sense entendre que a l'hora de seure'ns a taula doncs, disposem d'uns productes de qualitat. Per què? Doncs perquè som productors, com bé deia abans, de cereals, en aquest sentit, però també de grans formatgers, de bons pans, de bones coques, de bons embotits. Tenim doncs, una xarxa molt potent de productors locals que abasteixen els nostres negocis i també restaurants. I, per tant, realment venir a la Berguedà és símbol de menjar bé i sobretot doncs, que donar suport també a aquests productors locals que a dia d'avui doncs, ens abasteixen i fan que aquesta experiència també es conegui des de la panxa.
Em sembla que amb aquesta frase ja ens has conquistat a tothom. Una part també molt important i que s'està duent a terme des del Berguedà és aquest Berguedà inclusiu.
Sí, exacte. De fet, tenim alguns projectes engegats al territori que estem adaptant algunes de les rutes i també algunes de les experiències que s'estan fent són per persones amb mobilitat reduïda, amb discapacitat, pugui ser intel·lectual, però també visual o auditiva, en aquest sentit. I realment tenim alguns miradors realment que estan adaptats doncs, perquè aquestes persones doncs, també puguin gaudir de l'experiència que és fer d'aquest turisme de natura, d'aquest turisme paisatgístic.
Doncs tornem a repetir la paraula natura, també la paraula verd, perquè hi ha una altra vessant també molt important i segurament cada dia més és la part sostenible d'aquesta comarca.
Sí, exacte. De fet, som una de les comarques també més pioneres i líders a nivell de segells de sostenibilitat. De fet, comptem amb una gran repercussió del segell Biosphere, en aquest cas doncs, un segell internacional que ens posiciona doncs, realment com una comarca sostenible. Què vol dir una comarca sostenible? És a dir, que a partir d'aquí repensem tot el nostre model turístic, vale? Pensant en la sostenibilitat. En la sostenibilitat sigui energètica, vale? Sigui envers també en el carboni, no? És a dir, apostar pels nostres productes locals vol dir també a la vegada doncs, evitar doncs, aquesta petjada carbònica. Repensem els nostres recursos hídrics, en aquest cas, sense fer un malbaratament doncs, dels recursos hídrics. I a partir d'aquí doncs, també apostant doncs, també pels recursos locals, no? I que la gent doncs, conegui i vengui a la vegada aquests recursos locals i que d'aquesta manera doncs, no hi hagi aquesta necessitat doncs, segurament doncs, de viatjar molt lluny per descobrir segons quines coses. No? Si el mateix Berguedà ens ho pot estar explicant. Això també és una manera doncs, de ser sostenibles en aquest sentit. I també doncs, disposem d'un segell que és el Green Destination, que ens ha posicionat com una de les 100 millors destinacions sostenibles. Per què? Doncs des de l'èxit, en aquest sentit, doncs, perquè les empreses del territori doncs, estan treballant molt bé tot el tema del concepte de la sostenibilitat, sigui en l'àmbit també de la recollida dels residus, que també és una comarca puntera amb el sistema porta a porta, i a partir d'aquí també ho hem d'explicar als nostres turistes, no?, que tenim un compromís molt important amb el nostre planeta i amb el nostre paisatge i el nostre territori.
Una altra manera d'acostar-nos amb aquest turisme de proximitat és amb les àrees d'autocaravana. La comarca en disposa d'algunes per fer nit?
Sí, de fet, hi ha una xarxa de 12 punts de zones d'autocaravanes, algunes amb alguns serveis, algunes amb tots els serveis que s'hi puguin arribar a trobar. De fet, cada vegada aquest és un públic, el nòmada, no? El nòmada digital, el que també doncs, amb la Covid doncs, ha fet doncs, que molta gent doncs, pugui teletreballar, però a la vegada ho està fent turisme, i en aquest cas doncs, aquestes zones d'autocaravanes s'han vist doncs, amb unes ocupacions altíssimes. Per exemple, jo en aquest cas soc del municipi de Gironella, on disposem una amb tots els serveis, de fet, les més ben equipades de Catalunya, perquè tenen tots els serveis en aquest sentit i només paguen 5 euros per l'electricitat, la resta són tot serveis gratuïts, i realment doncs, aquest és un públic doncs, que realment aposta, no? Sobretot pel que dèiem abans. És a dir, movent-se cada 15 minuts, poden estar a diferents llocs realment molt emblemàtics de tot el Berguedà.
I ara et faré segurament la pregunta més difícil. A on ens hem de fer el selfie en el Berguedà?
Realment és molt, 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 molt difícil. Doncs mira, realment a mi un dels llocs on realment m'agrada moltíssim i em transmet moltíssima pau és arribar-se fins al refugi de Rebost. Per aquí s'hi va per la carretera de Coll de Pau, està ben indicat, hi ha una zona d'aparcaments i caminant uns 15 minutets, que realment està molt ben adaptat per a persones i famílies, des d'allà tens unes vistes del Berguedà precioses i també es pot observar perfectament doncs, des del Pedraforca com les muntanyes de Montserrat. Per tant, crec que és un bon lloc per recomanar a la gent que, per exemple, per què no, vagin al refugi doncs, de Rebost.
És molt bona proposta. Moltes gràcies, Lluís Vall, per acostar-nos al Berguedà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dimecres de perdó. màgia de la Patum, a la barreja i la cervesa, però aquest fet per mi no va ser pas una sorpresa. Em va semblar veure-la arribar amb el barret i el mocador rosat en pari que servira té per costum deixar els barbarats.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb càmper.
El primer que ens ve al cap quan pensem en Berga és la Patum. Al mes de juny se celebra la festivitat de Corpus la Patum, una festa en què es barregen rituals religiosos i pagans. L'eterna lluita entre el bé i el mal, escenificada a la plaça de Sant Pere. En aquesta festa ens hem de vestir per protegir-nos del foc. L'àliga és el símbol principal de la festa, acompanyada d'altres personatges, com ara els gegants, els nans o els masses. Per això parlem amb Roser Valverde, regidora de Patum. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Patum, i la diem així, la Patum, perquè és una festa amb història.
I tant. Més de 600 anys d'història sobre el paper i això, no? Amb un bagatge importantíssim pel que fa a la nostra cultura popular i a la nostra història comunitària, per dir-ho així.
Podríem explicar una miqueta d'on ve?
La Patum ve de la celebració del Corpus, doncs això, no? De la celebració que es feia a dins de l'Església, i a partir d'aquí doncs, va evolucionant al llarg dels segles, es van introduint doncs, elements nous, comparseria nova, això, no? que precisament el que fa és fer que la festa vagi evolucionant a poc fins arribar al segle XIX, que és quan s'introdueixen en aquest moment doncs, totes les comparses que són les que arriben a dia d'avui i a més doncs, també s'introdueixen, sobretot això, no? A finals del segle XIX, doncs, un dels elements més importants de la festa, que és la música, i d'aquesta manera doncs, la festa va evolucionant i arribem a mitjans del segle XX, que és quan s'introdueix una de les dels elements més rellevants al meu entendre de la festa, que és la introducció de la Patum infantil, que precisament doncs també és un dels elements que garanteix la pervivència de la festa, sinó sobretot la difusió de la qüestió patumaire, la difusió sobretot del sentiment patumaire d'aquest element de pertinença, d'aquest element emocional, i això és una de les qüestions que també doncs, permet, ara sí, doncs, a principis del segle XXI, el 2005, doncs, permet que la Patum esdevingui patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
Sens dubte, quan vius la Patum, el que es nota, el que es viu, és aquest sentiment de la Patum. Parlaves d'introduccions, podem parlar dels seus protagonistes?
I tant, bé, els protagonistes... doncs són això, no? Per una banda, doncs, les comparses de la Patum, que a dia d'avui doncs, són 10, aquestes comparses, que estan formades doncs, per homes i dones de la ciutat, doncs, que precisament el que fan és garantir que els dies de la Patum doncs, aquestes comparses surten al carrer. A més, doncs, també participen, evidentment, de l'organització de la gestió de la festa, perquè són persones que participen del patronat de la Patum, i llavors hi ha doncs, l'altre gran pes, no?, que és els patumaires. És a dir, nosaltres no podríem fer la Patum si no hi haguessin els patumaires, i que al cap i a la fi sempre ho diem, no?, que de Patums n'hi ha tantes com de persones que gaudeixen de la Patum, de persones que l'estimen, i tant és patumaire doncs, una persona que viu la festa de manera física a la plaça, saltant, ballant, cantant les cançons, però també les persones doncs, que miren a la Patum des del sofà, seguint-la a través de la televisió, les persones doncs, que gaudeixen de la Patum a través de les seves músiques, o de les persones que, per exemple, també fan, dels nens i nenes que fan la Patum a l'escola Bressol, dels nens i nenes que fan la Patum al pati de l'escola, i per tant, doncs, això, no?, de Patum i de patumaires, i per tant, de protagonistes de la Patum, n'hi ha un pilot.
Enllaçant els protagonistes i el sentiment del que parlàvem, quan parlem dels àngels, del Tabal, dels gegants, dels nans, quin sentiment, o també, si ens pots explicar qui són aquests protagonistes, quin sentiment desperten?
Doncs bé, el que et referies ara doncs, són aquestes comparses de la Patum, que com deia doncs, són 10, són aquests 10 elements, són figures, elements patrimonials que són els que surten al carrer. Començaríem doncs, això, amb el Tabal, doncs, que precisament fa una de les tasques més importants, que és sortir a anunciar a tothom que hi haurà Patum, a part doncs, de fer tot l'acompanyament rítmic, per així dir-ho, de la festa, doncs també fa doncs, aquest paper de fer el pregoner, de, per dir-ho així, de la festa, i que a més doncs, també això va, sobretot els dies del passacarrers, doncs és la figura que enceta aquest seguici pels carrers del barri vell de la ciutat. Llavors, ja hi ha els elements que estrictament es troben a plaça, com per exemple els Tors i Cavallets, que seria doncs, la segona comparsa, o sigui, anem per ordre, de sortir de la plaça, per així dir-ho, doncs, que són doncs, també l'element que enceta la Patum, tant la Patum de Lluïment com la Patum a la plaça, el dijous i el diumenge, i que bàsicament doncs, és una mica la representació d'aquestes batalles, no?, entre moros i cristians, i que de fet també s'han considerat doncs, això, no?, aquest, un dels elements doncs, més antics de la Patum. Llavors després hi ha les masses, que les masses doncs, també és un dels elements que estava a plaça, però que també surt al passacarrers, pel passacarrers només surten el Tabal, les masses, les guites i els gegants, i que bàsicament doncs, és una representació entre el bé i el mal. I de fet aquí també participen els àngels, que també és una de les comparses doncs, que està, com així es dir, com separada, i que a més doncs, també són els representants del bé en aquest cas, i que de fet a títol així anecdòtic és l'única comparsa que a dia d'avui doncs, té un cap de colla dona. I per tant això també és una cosa important, i de fet una de les caps de colla més joves de que participen. Llavors seguidament hi ha les guites, que en tenim dues, la guita gràcia i la guita xica, i que doncs, són un dels elements més representatius i més diferents de la festa de la Patum. I a més doncs, també un dels elements més primitius, un dels elements més arcaics de la festa. De fet, es considera doncs, que el cap de la guita grossa és patrimonialment, parlant de les figures estrictament, doncs, un dels elements més antics a nivell de figures. Després hi ha l'àliga, que aquest doncs, és el símbol per excel·lència, per així dir-ho, doncs, de la Patum, de la ciutat. Precisament doncs, té aquest caràcter representatiu de la ciutat. La música de l'àliga, jo crec que a tots i totes ens ha posat la pell de gallina més d'una vegada, sentir la música de l'àliga al mig de la plaça, en una plaça en silenci, amb milers de persones en silenci, doncs és un dels moments, penso, més emocionants i més simbòlics de tota la festa. I aquí sí que tant patumaires com persones que vinguin per primera vegada a la Patum, és molt difícil no sentir aquesta emoció, no sentir aquest sentiment quan l'àliga surt a la plaça. Segueixen els nens vells, que són un dels últims, de fet són sí, de finals del segle XIX, a introduir-se a la Patum, que de fet després seran reemplaçats, o un intent de ser reemplaçats pels nens nous, però malgrat tot els dos elements van seguir participant, i els gegants de la Patum, doncs, que també tenen aquest pes patrimonial o aquest pes simbòlic fonamental, i tothom que s'estimi la cultura popular, tothom que coneixi l'element, els gegants i l'element patrimonial del nostre país, té clar quins són els gegants de la Patum de Berga.
Fa un moment ens has comentat que era l'única cap dona. No sé si ho recordo malament, però anys enrere també hi vau dedicar, no sé si va ser la primera jornada també que ho obrien tot dones.
Sí, de fet, una de les iniciatives que es van dur a terme per part de, això, no?, per part de les masses de lluïment, doncs va ser, per exemple, sobretot això, no?, fer aquest salt de masses de lluïment íntegrament de dones, una mica també per commemorar, doncs, la participació, la primera vegada que dones participaven de la festa de la Patum. I és que, de fet, malgrat a dia d'avui, la participació de la dona tant a la plaça, no?, com a patumaire estrictament, però també dins de les comparses, cada vegada, per sort, doncs, es tendeix, doncs, a una normalització evident i com ha de ser. Sí que és cert que la participació estricta de les dones dins de les comparses és relativament una cosa de fa pocs anys, no? I per tant, doncs, aquí també aquesta iniciativa que es va dur a terme per part de les masses de lluïment, que era, doncs, això, no?, la de fer aquest salt íntegrament de dones, doncs, també per commemorar això, no?, la primera vegada, doncs, que dones participaven com a saltadores de les masses, evidentment en secret, per dir-ho així, i de fet va ser una sorpresa, doncs, veure que aquell any havien participat, doncs, dones saltant les masses a la plaça.
També ens has comentat de la importància de les criatures amb aquesta Patum. També hem de comentar que la Patum és segura.
Doncs sí, la Patum infantil té, primer de tot, doncs, té aquesta voluntat participativa, no?, i aquesta voluntat de fer la Patum pels nens i nenes, i per tant fer una Patum especial i específica per ells, i per tant precisament el que garanteix és, doncs, que la Patum perviu a nivell de participació, a nivell emocional, i per tant contribueix a extendre aquest sentiment i aquest amor cap a la Patum. Però també, doncs, els últims anys, a partir, no?, doncs, de l'enduriment de la normativa per tot el que fa referència al foc, i també, doncs, el fet de veure, doncs, que costa, no?, que la cultura popular s'entengui precisament com a un element que ha de tenir una legislació pròpia, i per tant, doncs, s'ha d'entendre en el seu context, doncs a partir d'aquí també hem vist, doncs, que cada vegada la Patum infantil, sobretot el que fa referència a foc i pirotècnia, doncs té molt més complicat a l'hora de temes d'edat, temes de distància i de més. I aquí, doncs, també hi ha una petició, no?, i ja fa molt de temps, tant per part, doncs, de la Patum infantil, però també per part del conjunt de l'estructura patumaire, de demanar, d'exigir una legislació pròpia, doncs, que tingui clar la particularitat, ja no només de la Patum, sinó de la cultura popular en la seva extensió.
Una festa que convidem a tothom a conèixer, a viure, a passar-hi uns dies, que també segurament la zona convida a conèixer i fer altres activitats, a més de la Patum, tot i que aquesta és una festa que val la pena plenament viure-la.
I tant que sí, sí, sí. I no només això, perquè, bueno, primer de tot és el primer patrimoni de la humanitat a anomenar-se a Catalunya, el segon a l'Estat, però sobretot això, no?, per la qüestió particular, per la qüestió tan diferencial, perquè la Patum És molt única, la Patum és molt, molt, molt singular i per això doncs, també és important veure-la en directe, participar, ja no només veure, no només veure la representació a la plaça, sinó veure tot l'entorn, tot el que l'envolta, el que respira pels carrers i, de fet, això, el fet d'aquests dos últims anys doncs, no haver tingut la Patum, també s'ha notat no? En el moment, en la part emocional, en la part de sentiment, de que nosaltres ens estimem molt la Patum i el fet de no tenir-la, de no poder viure tot el que l'envolta, doncs evidentment és una cosa que ens dol i que esperem doncs, poder recuperar el més aviat possible.
Doncs segur que sí. Moltes gràcies, Roser Valverde.
A vosaltres. Moltes gràcies.
I si circulem per la zona, no podem deixar de visitar el Museu del Ciment de Castellar de Nuc, que es troba al Clot del Moro. Les restes, avui visibles encara, posen de manifest l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils de la industrialització catalana. Una altra manera de fer el recorregut entre la Pobla de l'Illet, els Jardins Artigues i el Museu del Ciment és amb el tren del Ciment. Però per saber-ne més d'aquest Museu del Ciment, parlem amb Anna García, coordinadora del Museu del Ciment de Castellar de Nuc. Bon dia.
Bon dia.
El museu va ser una fàbrica de ciment real, Asla, no també coneguda com la fàbrica de Clot del Moro.
Sí, sí, sí. La fàbrica, bueno, va ser la primera fàbrica de ciment Portland a Catalunya.
Aquest és un edifici també de bé cultural d'interès nacional.
Sí. La fàbrica l'any 2005, quan ja era un museu, perquè el museu va obrir el 2002, doncs uns anys després, això com et deia, el 2005, va ser declarada BECIN, que és un bé cultural d'interès nacional, pel seu interès sobretot arquitectònic, un edifici únic i d'estil modernista.
De manera que quan visitem el museu no només aprenem tot el que ens aporta el museu, sinó que també gaudint de tota aquesta estructura, podem dir una estructura molt impressionant i impactant de veure.
Sí, la fàbrica, diguéssim, el museu és interessant sobretot pel que va significar la fàbrica i per l'edifici també en si de la mateixa fàbrica, no? Un edifici modernista, amb volta catalana de maó de pla promoguda per Rafael Guastavino. Llavors, la visita és molt interessant, ja no només pel centre d'interpretació que explica aquesta història i també, evidentment, com es feia el ciment Portland, sinó doncs, perquè es centra en aquests espais que són impressionants. S'entra en unes galeries, en grans dipòsits de ciment i s'accedeix a la part mitjana també de la fàbrica. Llavors, sobretot, la diferència de vegades d'un museu sobretot on és el mateix edifici, és veure aquesta fàbrica.
Doncs entrem dins el museu. Què ens hi explica, a part del que ens has anat explicant?
Bé, doncs, com et deia, s'explica la seva història, no? El perquè, doncs, el perquè d'aquesta gran aventura que va engegar Eusebi Güell amb altres socis a principis del segle XX, el 1901, quan tiren endavant, doncs aquesta companyia Aslan i decideixen ubicar la primera fàbrica de la companyia en aquest indret tan remot en aquella època al mig de la muntanya com era Castellar de Nuc. Llavors s'explica això, els motius pels quals la van decidir ubicar en aquí, sobretot que eren la pedra calcària, les matèries primeres, els recursos energètics, que és l'aigua i el carbó. L'aigua la tenim aquí amb el naixement del riu Llobregat i ja és el primer municipi on s'explotava, no? I s'aprofitava aquesta aigua. I doncs s'explica una mica aquesta intrèpida aventura de la construcció també d'aquest edifici modernista en aquella època i també amb una maquinària que en aquella època era de la més innovadora que hi havia a Europa. Tota la maquinària va venir des dels Estats Units, llavors això va significar aportar també grans infraestructures, com va ser el carrilet, un telefèric per portar el carbó. És a dir, va ser puntera tant tecnològicament com arquitectònicament. No? Llavors tot això és el que s'explica en el museu, a part de veure les instal·lacions.
També es poden veure altres exposicions.
Sí, tenim algunes exposicions complementàries. Ara actualment en tenim un parell que complementen el centre d'interpretació. Una és sobre el tren del ciment, el carrilet, doncs explico una mica la història també d'aquest carrilet, que primer només era un tren industrial i després es va convertir també en un tren per passatgers, aprofitant doncs aquesta via que comunicava l'Alt Berguedà amb doncs el Barcelonès, no? Tot aquest eix. I tenim una altra, que és l'exposició sobre el centenari d'Aslan, doncs, que explica també una mica la història d'aquesta companyia més enllà de la fàbrica de Castellar de Nuc, perquè evidentment després d'obrir la primera doncs van obrir una segona a Montcada i Reixac, i la companyia Aslan va anar creixent molt i doncs van anar obrint fàbriques arreu de la península, a Còrdoba, a Toledo, etc., i es van ampliant. Tenim aquestes dues altres exposicions.
El carrilet també, part important, s'hi pot pujar?
Sí, actualment i des del 2005 s'ha recuperat un tram d'aquesta antiga via del carrilet que va des del que és l'estació del Clot del Moro, on tenim el museu, fins a la Pobla de Lillet i a l'inversa. És un tram d'uns 3 quilòmetres i mig i es fa en uns 20 minuts i es pot fer, doncs també tenim uns paquets combinats que inclouen la visita al museu, la visita amb el recorregut amb el tren del ciment i la visita als Jardins Artigues, també vinculats a la fàbrica, pel fet que en Güell, quan decideix tirar aquesta aventura, contacta amb el seu mecenes, Antoni Gaudí, i li encarrega el xalet del Catllaràs pels enginyers de les mines de carbó. Llavors en Gaudí ve a la zona, ve a la Pobla, i arrel d'estar a la Pobla una família burgesa, que era la família Artigues, l'acull a casa i ell en agraïment doncs els dissenya aquests jardins al peu de casa seva. I és aquest vincle.
De manera que això segueix augmentant aquesta espectacularitat del museu, que a més també feu tallers.
Sí, són uns tallers que de moment són tallers més orientats a l'oferta educativa, diguéssim, a escoles, sobretot els que tenim com a taller són per a escoles, però també tenim una oferta molt interessant per a les famílies, que es tracta d'un joc. Un joc de descoberta que fan els nens quan venen, comprant la mateixa entrada, diguéssim, la família, els nens se'ls dona aquest material i ells poden recórrer el museu tot jugant amb un material que són uns fulletons amb unes enganxines, han d'anar buscant els personatges que són els clincarons, i aquests clincarons els expliquen la història a través d'aquestes troballes, no? Llavors ells ho han d'anar completant i aprenen tot jugant i visitant el museu d'aquesta manera la història.
És molt bona manera de conèixer el museu, els seus entorns, la història de Catalunya. Com podem trobar tota aquesta informació o reservar si volem venir a fer la visita?
Podeu trobar la informació sempre més actualitzada a través de la web que tenim, que és www.museuciment.cat, i també tenim la web del Tren del Ciment per comprar aquests paquets combinats, que des d'allà ja es pot comprar les tres entrades. I si no, des de la nostra web també poden trobar la informació, i el museu, sempre que estigui obert en l'horari general d'obertura, es pot visitar sense reserva prèvia.
Perfecte, doncs molt bona iniciativa per conèixer aquest món i moltes gràcies, Anna Garcia, per presentar-nos-el.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà, la llum del far melodia del teu cos. Ets la calor quan no escalfa el sol, com una escala cap a dalt del cel.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
De camí cap a les fonts del Llobregat i Castellà de Nuc, s'albira entre els pins la petita església de Sant Vicenç de Rus. Si en tens ganes, és interessant fer l'excursió pel camí vell de les fonts del Llobregat, que surt de la part baixa de Castellà de Nuc. S'hi arriba per la pista del Molí de les Fonts. El camí és encisador. El molí, la terra rogenca, el bosc de pins i la vegetació que et porten fins a les tres cascades principals que brollen entre les roques. Arribats a Castellà de Nuc, un dels pobles més alts de la comarca, val la pena passejar pels carrers empedrats. La plaça Major, on es troba l'església de Santa Maria, i la millor vista de Castellà de Nuc s'obté des del turó que s'alça al costat de la carretera de la Molina. Parlant d'excursions, no podem deixar d'anomenar la del Pedraforca. El caràcter muntanyenc de Saldes està lligat a la imatge de la muntanya. Passat el poble, direcció Gósol, es troba al mirador del Pedraforca. La pista et porta fins ben a prop del refugi Stassen, on les parets de la cara nord de la muntanya ofereixen un desnivell de més de 600 metres sobre el refugi. El Pollegó Superior és el cim més alt d'aquest massís. El Parc Natural del Cadí-Moixeró s'estén entre les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb dos vessants diferents, la nord, amb els característics farallons que tutelen la Cerdanya, i la sud, on destaca la inconfusible silueta del Pedraforca. El parc reuneix un compendi de la flora i fauna més característics de latituds alpines, al costat d'altres espècies pròpies de les serralades prepirinenques. Per la carretera que et condueix a Gósol es passa pel Coll de la Trapa i els poblets d'Espà i Sorribes. Des de la plaça Major de Gósol es gaudeix d'una bona vista del Pedraforca. Un bon complement per visitar el poble són les restes del castell i el poble antic, les restes de l'església de Santa Maria i la torre ferma del Campanar, des d'on es gaudeix d'una esplèndida panoràmica. Com has escoltat, si passem per aquesta zona, no podem deixar de veure el Pedraforca. Per tant, passegem per les seves valls i parlem amb Marc Santa Eulàlia, de Valls Pedraforca. Bon dia.
Bon dia.
Segurament, si pensem en el Pedraforca, una de les primeres imatges que ens ve a la ment és el senderisme, però el Pedraforca, o també conegut com tothom per el Pedra, té set cares.
Doncs sí, tenim les set famoses cares del Pedraforca, que poden ser les herbes, poden ser els dinosaures, l'art, també podem tenir senderisme, rutes, les aigües, etc.
Aquesta part potser una mica més desconeguda. Els dinosaures i les mines, per exemple, o Picasso i l'art del pedra, com deies, es poden fer activitats per conèixer més aquesta part del Pedraforca?
Doncs sí, mira, si parlem dels dinosaures, més o menys farà uns 65 milions d'anys les nostres valls estaven completament habitades per dinosaures, no? I més o menys a mitjans del segle passat, al segle XX, tot el tema de la mineria estava molt bé durant tota la zona i es va descobrir les restes de dinosaures al coll de Fumanya Sud, no? I es va descobrir durant l'exploració de la mina del cel obert, no? I les rutes que tenim aquí, més o menys és una ruta fàcil, no? Deuen ser uns 6 quilòmetres més o menys, una durada d'unes 3 hores, i pots passar, pues, per on hem dit, per el coll de Fumanya i les restes de l'exploració de la mina del cel obert.
Parlant de dinosaures, són rutes per criatures, també?
Sí, també. Són rutes completament fàcils. Sí, cap problema.
Parlant d'aquesta part de senderisme, a part d'aquesta que segurament és molt interessant, quines rutes típiques, tòpiques i clàssiques tenim de senderisme a la zona?
Mira, una de les rutes més clàssiques, fora de lo que és la muntanya típica, tenim la ruta de la Gallina Pelada, que passa per un dels cims amb unes vistes més espectaculars, no? que és el cim de la Gallina Pelada, com he dit, a la Serra d'en Sija. Tenim una vista 360 graus a la Serra del Cadí, al Pedraforca, a Montserrat, etc etc. Sí que és una ruta un pèl més moderada, jo no la recomano per nens petits, però sí que pots durar unes 4-5 horetes, són uns 12-13 quilòmetres, i vas per boscos de pi negre, arribes a parats d'alta muntanya, és una ruta realment espectacular. I també rutes més fàcils, com la ruta de la Mallarenga Petita, no? Això sí que és per nens. Surts des de Gòsol, des de Fontarrés, una durada d'unes 2 horetes, més o menys, uns 2 o 3 quilòmetres. Aquesta sí que és per nens. Passes per boscos també de pi negre i pi roig, i la veritat que són espectaculars.
Hem parlat d'aquesta part de senderisme perquè el Pedraforca s'ho val, però també tenim altres poblacions que també valen molt la pena visitar. Quines poblacions podem visitar a la zona?
Mira, dins de les valls del Pedraforca tenim un munt de pobles. Tenim la sort d'estar en una vall molt gran i tenim pobles com el famós Gisclareny, que és el poble més petit de Catalunya. També tenim el poble d'Ossera, que hi ha molts artesans, poden fer coses amb mel, fan coses amb herbes, fan coses amb mel, o sigui, tenim molta varietat de pobles. També podem visitar Tuixent, també podem visitar Gòsol, Josa de Cadí, i fer rutes per allà.
Ens has parlat dels artesans que treballen amb mel. Entenem que la zona també és un lloc on podem degustar molts productes de gastronomia, però també hi ha aquesta part més artesana amb altres productes que potser també val la pena conèixer.
Exacte. Si parlem de productes, parlem del poble d'Ossera, tenim dos productors molt importants, que és la Núria, de Marmelades Cal Casal, i la Suset, de l'Arbolisteria Noguer. I elles dos són artesanes i fan, ella, la de l'Arbolisteria Noguer, fa tot tipus d'herbes i infusions amb plantes medicinals, i la Núria, de les Marmelades Cal Casal, fa tot tipus de marmelades completament artesanes i ecològiques.
Per tant, segur que són dos llocs on hem de visitar sí o sí. Parlant de gastronomia, hi ha alguna part a destacar també d'aquesta zona?
Sí, mira, si fem parada a Josa de Cadí, tenim el restaurant de Ca l'Amador, un restaurant espectacular. També tenim al càmping que es diu a Mirador de Pedraforca, tenim l'hostal Pedraforca, per dir-te algun altre més, també tenim el refugi Estassen, tenim el Molí de Fórnols, tenim la rectoria de Vallcebre, tenim la sort de tenir una gastronomia molt plena de tota la zona i sempre amb productes 100% de la zona de quilòmetre zero.
Ens has parlat de càmpings, de refugis també. Hi ha alguna àrea adaptada per a autocaravanes?
Sí, tenim l'àrea de Palomeres, a la zona de l'estació de Tuixent l'Avança hi ha un pàrquing per autocaravanes també, i ara mateix no en sabria dir cap més, però segur que n'hi ha moltíssimes més. Si entreu a l'app de Valls del Pedraforca, tenim una secció amb tots els pàrquings per autocaravanes disponibles a la zona.
Mm-hmm. Ara que ens has parlat d'aquesta aplicació, també de la pàgina web, allà també poden trobar aquestes propostes de dinosaures, mines, Picasso, herbes remeieres, i també entenem que feu activitats.
Sí, exacte. Tenim una web que es diu visitpedraforca.com i l'app també, per iPhone i per Android. Allà trobareu tota la informació de tot el que vulgueu saber. I això, hi ha tota la informació que pugueu necessitar amb l'agenda de les activitats, els artesans, les rutes de senderisme, de bici, de BTT, de raquetes, informació del temps, etc.
Tota menys una, perquè veig que també ens anomena 5 llocs secrets.
Oh, aquests 5 llocs secrets els haureu de descobrir.
I per últim, s'ha de preguntar a on ens hem de fer el selfie?
Jo crec que el selfie més imponent és des del mirador del Pedraforca, amb la cara més famosa del Pedraforca. Crec que és la que tothom fa i la que tothom vol tenir com a record de la visita a les nostres valls.
I segurament que tothom ja sabia que respondries aquesta, possiblement.
Segurament que sí.
Moltes gràcies, Marc.
A tu.
Elles van amb camper.